Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Us parlo amb molt de gust. Un dia molt passat per aigua, a punts pràcticament a tot Catalunya. Aquest matí i aquest divendres serà passat per aigua pràcticament a tot Catalunya en diferents intensitats. Sobretot la molta prudència si esteu pel Penedès, pel Garraf, Costa Daurada, Terres de l'Ebre, perquè aquí les alertes estan disparades per intensitat de pluja. Una intensitat de pluja que aquesta tarda ja anirà pujant i entrarà fins i tot comarques del sud de Barcelona i Vall d'Aran i els Pallars. És a dir, avui tenim un dia passat per aigua, demà serà una altra cosa. Ja després entrarem més en profunditat en parlar de la previsió meteorològica de cara a aquesta tarda i demà dissabte, que bé, possiblement sí que esperem alguna coseta d'aigua, però no serà com avui. Què en parlem? Doncs atenció, perquè avui us portem, crec que, coses força interessants. Per començar, anem a parlar d'una cosa que abans no es parlava. És a dir, fa uns anys hi havia prudència, fins i tot tabú, a l'hora de parlar del suïcidi. No es podia parlar de suïcidi. No és que no es pogués parlar, és una qüestió de prudència, de tranquil·litat, però els mitjans, això, quan passaven coses d'aquestes o es tractaven temes relacionats amb el suïcidi, es passava sempre de puntetes. Per què es feia això? Doncs segurament per un desconeixement o per un mal enfoc de la situació. I passaven per això perquè donava la sensació, no és una cosa que estigués comprovada del tot, però era una qüestió per prudència, de que no es parlava del suïcidi, de tots aquells elements que porta una persona, una depressió, una situació determinada, al suïcidi, perquè la sensació era que si parlaves era com si incitessis, com si fessis promoció. I bé, ara ja han passat uns anys, ja han passat uns quants anys, la qüestió, la truita ha girat i ara és més aviat tot el contrari. Parlar salva vides. I és cert, parlar salva vides. Per què? Perquè parlant saps que hi ha gent que pot ajudar. Parlant saps que hi ha sortides. Parlant i escoltant saps que sí, tu veus una situació negra, magra, amb uns pensaments molt foscos des d'un teu punt de vista, però parlant o escoltant altres persones parlant, te n'adones que possiblement ets només tu el que ho estàs veient i obres aquella porta per buscar ajuda. Per això cal parlar. Per això cal parlar. La Universitat Internacional de Catalunya, de Barcelona, estrena dilluns un documental per parlar del suïcidi. El documental es diu La xarxa invisible. No és la primera vegada que posen en marxa un documental de característiques similars. Amb l'ELA van fer 3/4 del mateix per donar visibilitat a la malaltia, no? Parlem d'aquest documental amb la doctora Maria Fernández Capo, que és directora del Departament de Psicologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya, a Barcelona. Doctora, bon dia, benvinguda.
Bon dia a tothom.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, doctora. Per què UIC Barcelona produeix un documental sobre la prevenció del suïcidi en joves?
Doncs, veuràs, José Miguel, el que has dit és talment així. Abans havia certa por, prudència, de parlar sobre temes com el suïcidi i sembla ser que la tendència, com deies, ha canviat i esperem doncs que això ajudi a la població en general, no? Llavors, en aquest sentit, UIC Barcelona estrena el dilluns un documental sobre la prevenció de suïcidi en els joves, perquè, o dins del marc de lo que és un dels nostres valors principals de la universitat, no? La universitat nostra, UIC Barcelona, té un fort compromís social i dins, en el marc d'aquest compromís social, per nosaltres la salut i l'atenció integral, la cura de les persones, és una part fonamental del nostre ADN, no? Penso que és important que les universitats, que el món de l'acadèmia en general, no? a part de formar doncs, els professionals del futur, els nostres estudiants, estiguem a prop de les necessitats de la societat, que siguem copsar el que necessita la societat per finalment no, doncs fer un, entre tots un món millor. No? I en aquest sentit, en aquest compromís que té Vuit Barcelona, doncs vam decidir fer aquest documental. Certament, no, amb aquesta voluntat d'impactar...
De fet, ja teniu experiència, perquè ja vau produir un documental que es deia Abrazades, que va produir la Universitat Internacional de Catalunya, amb l'objectiu de donar visibilitat als malalts d'ELA. I ara aquest, que està enfocat al suïcidi juvenil, es diu La xarxa invisible, que és el que s'estrenarà el dilluns, no?
Efectivament, no? Tenim una experiència prèvia molt positiva, no? Estem molt contents de la rebuda que va tenir aquest documental d'Abrazades, que va ajudar certament a sensibilitzar i a conscienciar la població sobre la importància de fer recerca, no? Per millorar la qualitat de vida d'aquests pacients i de les seves famílies, no? Llavors, volem repetir aquesta iniciativa i gràcies a aquesta acollida que vam tenir, doncs ens hem animat a fer ara aquest documental, no? Centrat més en la salut mental, no? Dins d'aquesta preocupació creixent que tu deies abans, no? Aquesta preocupació que hi ha sobre el suïcidi, sobretot el suïcidi juvenil. Mm. Llavors, bueno, aquest documental ha comptat amb la participació d'experts de diferents àmbits, no? Psicòlegs, psiquiatres, metges, però també amb testimonis de supervivents i familiars que fan d'aquest documental una peça molt propera, no? I que té l'objectiu d'impactar i de promocionar la salut mental en aquest àmbit.
La universitat, com pot ajudar a millorar el benestar emocional i tenir cura de la salut mental dels seus estudiants? Perquè hi ha aquest tracteu, i precisament és gent jove la que va a la universitat, bé, hi ha excepcions, hi ha gent gran que a vegades també vol anar a la universitat, però en aquest cas com cura de la salut mental dels estudiants?
Doncs a Vuit Barcelona concretament tenim desplegat una sèrie de mitjans, no? Dins d'aquesta preocupació per la salut mental i el benestar integral emocional dels nostres estudiants, que va més enllà de formar-los, no? De donar-los una excel·lent formació acadèmica, no? Llavors, això es fa tangible, no? Una sèrie de recursos, començant perquè tots els estudiants de Vuit Barcelona tenen, des del primer dia, se'ls assigna una figura de mentor, que és una persona, un professor, que estarà seguint-los durant tot el seu recorregut acadèmic, no? I aquest mentor no només vetlla, no, per un bon èxit acadèmic o un satisfactori, sinó està lo suficientment a prop perquè aquestes persones que no m'han donat, no, doncs tinguin alguna necessitat de salut mental, no, o vulguin millorar el seu benestar emocional, puguin tenir aquesta figura que els ajuda, els acompanya, doncs, en un procés d'autoconeixement, d'autogestió emocional, de gestió de l'estrès, i això ja fa un primer impacte, no? Perquè aquestes persones, doncs, els ajudin a regular la seva ansietat i el seu possible malestar, no? Això per una banda, no? Aquesta figura és molt important, però més enllà d'aquesta figura també oferim tallers, no? Tallers de prevenció del suïcidi, de gestió de l'estrès que et deia abans, no? Estem desplegant dispositius de prevenció de l'ansietat, que també és un gran problema, no? en la societat d'avui a dia i amb la gent jove. I finalment, no? Com a complement de tots aquests recursos, tenim una clínica pròpia de psicologia i psiquiatria que es diu Suport, que està a l'abast de la població general, però també de la comunitat universitària, on ja és una realitat on que els nostres estudiants, tant del campus de Barcelona com de Sant Cugat, són atesos per professionals de primera línia, no? I això, bueno, doncs és molt important, no? Doncs poder assegurar que això, no? El bon desenvolupament i la formació dels nostres estudiants i futurs professionals, no? De la nostra societat.
Doncs precisament la clínica de Suport és una de les qüestions, una de les creacions que ha tingut la universitat i ha donat atenció a prop de 1.000 pacients. Ens pots parlar una mica de la clínica de Suport i el seu paper?
Sí, clar que sí. Mira, la clínica Suport neix fa 6 anys de la mà del grau de psicologia que vam posar en marxa, no? Teníem clar que volíem una clínica de psicologia i psiquiatria que ens permetés formar els nostres estudiants de la millor manera possible, però no només això, no? Aquest projecte de suport no només és un potent projecte docent, sinó que també és un projecte assistencial, que ja és una realitat, que ens està permetent atendre a població general del Vallès, però no només del Vallès, sinó del barcelonès i de tothom que vulgui ser atès a Suport. I aquí atenem doncs, a tota la població, d'infantojuvenil, adults i gent gran. No? Llavors, té aquest doble objectiu. No? Es formen molt bé els nostres estudiants perquè veuen com psicòlegs i psiquiatres de primera línia estan atenent a la població general en aquestes demandes que es van presentant. No?
Doncs, doctora Maria Fernández Capo, directora del Departament de Psicologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya a Barcelona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i felicitats per aquest documental que ja estrenarem el dilluns.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres, José Miguel.
Un plaer. Sempre parlar, si ajuda, sempre es bo. És curiós com canvien les coses i les maneres d'actuar. El que abans era el correcte, ara ja no ho és. No ho és. Bé, de seguida parlarem de... una cosa nova, són dues coses noves, bones, volia dir, no noves, sinó bones. Primer, una cosa bona és el que hem parlat, que ara ja parlant pot salvar vides, parlant d'aquest tema en concret, del suïcidi. I l'altra és que aquest estiu hem tancat el mes d'agost com el mes amb la temperatura mitjana planetària més elevada de la història, des que hi ha registres, vaja. Però malgrat tot això, hem tingut un estiu benèvol a Catalunya en qüestió d'incendis. O sigui, tenim l'agost més càlid del planeta, però tenim l'estiu, un estiu molt benèvol a incendis. De seguida en parlem de tot això, perquè abans vull preguntar, vols buscar un cotxe? Tens un cotxe? Vols un cotxe bo, de qualitat, de seguretat? Recordmotor.com. Pots entrar ara mateix a recordmotor.com amb cada quilo i podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat i a més et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garantitzen la qualitat. Així que entra ara. Entra ara a recordmotor.com amb cada quilo més de 150 cotxes de qualitat. Clar, recordmotor.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
La Universitat Internacional de Catalunya, UIC, ha produït el document.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Amb Luis Rodríguez.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els incendis forestals han cremat 495 hectàrees entre juny i agost. És la xifra més baixa des del 2020. un any de pandèmia i de confinament, recordem això, eh? És a dir, que fins i tot aquest guanya perquè, clar, hi ha hagut un moviment normal de persones i en seres per la natura. El 2020 estàvem molt confinats amb allò de la pandèmia. Són xifres molt positives que fa que els agents rurals facin d'enguany un balanç positiu. Mar Puerto, què tal, com estàs?
Molt bon dia.
Què ens expliques tot això?
Doncs sí, Catalunya està vivint un dels estius amb menys incidència dels focs forestals dels últims anys. Entre els mesos de juny i agost s'han cremat 495 hectàrees arreu de Catalunya entre boscos, superfície agrícola i urbana. Es tracta de la xifra més baixa des de l'any 2020, com comentaves, quan, coincidint amb la pandèmia, només se'n van cremar 90 en el mateix període. En l'última dècada i mitja, només els estius del 2013 i del 2018 ja van registrar menys terreny cremat que el d'aquest any, i el cap dels agents rurals, l'àrea regional de Barcelona, Jaume Torralba, doncs fa un balanç positiu de la campanya. Gràcies, diu, això sí, a l'impacte de les pluges del juny, el Pla Alfa i també la consciència ciutadana.
El Pla Alfa, que és l'eina que tenim aquí a Catalunya per controlar les activitats de risc d'incendi, que enguany li hem afegit un nivell 4 per adaptar-lo al que són el canvi climàtic. I aquesta eina és una eina que ens està resultant molt bona per controlar les activitats que es poden fer i no es poden fer. La consciència ciutadana, a Catalunya tenim la sort de que la gent pues, està molt conscienciada. Bueno, estàs conscienciada perquè aquest és un mal que el patim des de sempre.
Tot això, a més, quan en un principi esperaven que seria un any molt més dur, per exemple, pel que deies, d'aquestes altes temperatures.
És un any força bo i no és l'any que ens esperàvem. Ens esperàvem un any més dur. Venim d'un període de sequera, un període que ha durat més de 3 anys i que la perspectiva que teníem és que seria un any, un estiu molt dur, però no, per sort no ha estat així, no?
De fet, un any i que es diferencia molt també de, per exemple, els anys 80 i 90 del segle passat, que Torralba descriu que van ser terribles.
A Catalunya van patir la dècada dels 80 i dels 90 uns episodis i uns incendis terribles, pel que fa a la seva magnitud i pel que fa a les seves conseqüències. Recordeu, els anys 80 i 90 la Catalunya central es va veure molt afectada, abans fins i tot de les comarques de Tarragona, i últimament havíeu patit molt a les comarques de Girona, aquell famós incendi del 2012, i amb un incendi d'una magnitud que en un dia se'ns cremava molta superfície, no?
Per tant, unes millores que any rere any han fet que aconseguim avui per avui arribar a on estem, encara però amb molt més de marge de millora.
Se t'ha fet curt l'estiu?
Se m'ha fet molt curt.
En qüestions de calor, en qüestió de... No d'època de vacances, no parlo de vacances, parlo d'allò de dies de calorada, sí, que hem tingut, però...
En comparació, hi ha gent que no coincideix amb el meu pensament, però en comparació a altres anys, jo aquest estiu no he tingut tanta calor.
Home, hi ha hagut dies que... Déu-n'hi-do,
Però ho he passat pitjor altres...
Sí, això sí, jo comparteixo el teu què.
I a més, amb aquesta setmana de pluges que hem tingut, no, de principi de setembre amb pluges, també... Doncs fa que...
Sí, en dies com el que estem vivint avui, aquest divendres tan humit, et dona aquesta sensació que l'estiu ja s'ha acabat. Però tranquils, Tranquils, que les temperatures remuntaran. Ja ho veureu, que remuntaran. Així que no poseu massa lluny el banyador encara, Mar Puerto, de si és una bona notícia això dels incendis i la qüestió de la campanya, però això depèn molt més de la climatologia, que anem cap a un canvi climàtic i anem cap a un altre tipus de clima no mediterrani per culpa d'aquestes temperatures, i ho deixo aquí sobre la dada, ja parlarem més aviat, la setmana que ve parlarem, sobre aquest mes d'agost, el mes d'agost més càlid del planeta. El més càlid del planeta. I això apunta cap a la conca mediterrània, també. Apunta clarament cap a la conca mediterrània. I és curiós que estiguin parlant de tot això, perquè no oblidem una cosa. El que habitualment ens hauria de passar pràcticament desapercebut a la nostra vida, és a dir, si fa més pluja, si no, més o menys serien tots els anys similars, el que ens hauria de passar desapercebut ja no passa desapercebut. Ens donem perfecte compte del que està passant, de si plou menys, de si fa menys calor, de les variants climatològiques i meteorològiques que tenim dia a dia. És a dir, això és canvi climàtic. Això és canvi climàtic. Mar Puerto, quin és el teu menjar favorit?
No tinc un en concret.
No, va.
T'ho pots creure.
Croquetes. de pernil ibèric.
Sí.
Les tinc.
Però com molts
les tinc,
més.
No, les tinc, les tinc.
Doncs porta-me-les.
Truita de patates amb ceba en el seu punt.
Sí, amb ceba,
la tinc,
sempre.
La tinc, la tinc. Jo què sé, alguna cosa més que et vingui de gust?
Pa amb tomàquet, una miqueta.
Home, clar que sí, com no hem de fer un tradicional pa amb tomàquet, clar que sí. Pota de pop a la brasa.
Ah, també, també.
Pues que, escolta, jo, va, agafa el telèfon, va, agafa el telèfon i
anem.
Apunta, perquè jo, si fos el programa, ara, quan acabem tot això, si em fas el favor de trucar,
vale.
Truques de part meva i truques al Joan. El Joan, preguntes, qui és el Joan?
Qui és el Joan?
Qui és el Joan? El Joan és el xef i tercera generació de la família Casanovas.
I qui és la família Casanovas?
La família Casanovas són els propietaris i els que porten des de fa més de 100 anys el càtering Casanovas. Bueno, espera't un moment, un moment.
Estic marcant ja, si no em puc esperar més.
O almenys treu el telèfon d'antena, que no seria tan escandalós. Doncs sí, fa més de 100 anys servint des del vell mig de Barcelona càterings d'alta qualitat i fiabilitat, tant per actes d'empresa com per esdeveniments particulars. Vols quedar bé, com jo amb la Marc? Vull quedar de conya, vull quedar perfecte. Doncs perquè sé que és de gula, ella diu que no, però...
M'encanta.
Luego todo es pecado, eh? Quan se fica la boca, todo es pecado. Pots contactar amb el Joan, que és el xef i la tercera generació de la família Casanovas, al 658-95-4201. 658-95-4201 o visita la web casanovascatering.com. casanovascatering.com. Casanovas Catering, la teva millor elecció. I atenció, perquè ara parlarem de dues coses. Primer parlarem dels vostres dubtes jurídics amb Maria Jurídica i després, atenció, atenció, abuelos cebolleta, abuelas cebolleta, atenció, perquè parlarem amb un mític, amb una llegenda. Marc Porta, aprofitant, avui t'estic explotant molt, perdona, eh?
Digue'm.
Tu ets molt jove, com m'agrada, tu ets molt jove. Tu recordes la discoteca Estudio 54?
No.
Et sona?
No, o sigui, em sona una mica el nom, però no li poso... No tinc la imatge ni res.
Això encara em fa més vell. Doncs parlarem de seguida d'Estudio 54, dels orígens de la discoteca Estudio 54, al Paral·lel, i una gran festa que munten ja anualment. I tindrem aquí a la seva ànima, el Raúl Orellana.
Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59€. Solo 59€. Y con progresivos, 129€. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y atención a todo eso porque hoy os interesará y mol. Hay un invitado muy especial que ya conocemos en este programa, que además lo está revolucionando últimamente las redes sociales, está que lo peta, como se dice de forma planera y propera. Es Ariadna López, directora de Área Jurídica Global, que mejor conocida en las redes sociales como Abogada Spain. En Abogada Spain. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy Ariadna, bien.
Bienvenida. Abogada Spain es casi nombre de superhéroe, ¿eh?
Sí,
Abogada
sí.
Spain.
Tal cual.
Bien. Oye, lo estás petando en redes sociales, ¿no? Muy bien, ¿no?
Así es, sí, sí. Tenemos un perfil y la gente, la verdad es que le gusta mucho el contenido.
Es que es un contenido muy interesante porque las dudas legales siempre nos abordan y claro, necesitamos preguntar, oye, ¿y esto cómo va? Bueno, de hecho, cuando la gente escucha redes sociales puede pensar que tenemos aquí a una influencer que comparte su día a día porque lo está petando, pero es abogada, tú eres abogada, influencer, abogada también en este caso, ¿no? Cuéntanos mejor, exactamente, Ariadna, ¿tú quién eres? ¿Y qué haces? ¿Y a qué se debe el éxito de esta cuenta?
Pues, como has dicho, soy abogada y al final en la cuenta lo que hacemos es acercar el derecho a la gente. Pues desde vídeos de 30 segundos, que pueden ser así un poquito absurdos a veces, explicamos tus derechos en el día a día. Entonces, claro, gusta mucho porque ¿a quién no le gusta estar informado? Que además es el lema de la COPE, ¿no? Entonces, pues el estar informado, saber qué hacer, cómo reaccionar en cada situación, gusta muchísimo.
Claro, tener una orientación para saber hacia dónde tienes que ir, porque hay veces que no sabes por dónde empezar y hace falta que abogados como tú, pues orienten, mira, pues posiblemente por aquí sea el camino, ¿no?
Exactamente.
O decirte, no, ese no es el camino, todo lo contrario. Bueno, de hecho yo te sigo, tengo que decirlo, que lo sepas. Hoy te hemos querido traer aquí porque unos cuantos de tus seguidores y también oyentes de COPE Cataluña nos han ido dejando a lo largo de la semana algunas dudas legales en el WhatsApp. Y este es nuestro número de WhatsApp, por si acaso ya de entrada queréis alguna duda legal, este es el número. 699-1309. Así que ya lo sabéis, enviáis un mensaje a ese número y si es una de las preguntas seleccionadas, pues Ariadna os responderá. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas para responder. ¿Qué te parece?
Pues allá vamos a poner la primera.
Hola, Cruz. He oído que las deudas se cancelan, pero claro, es que yo no sé si cumplo los requisitos. Me veo ahogado porque antes, pues bueno, podía hacer horas extra en la empresa, pero ahora pues nos lo han prohibido, ya no podemos hacer. Y claro, a final de mes pues estoy cobrando menos y me está costando mucho llegar a todos mis pagos. ¿Qué me aconsejarían los de Área Jurídica Global? Gracias por la información, un saludo.
Bueno, Ariadna, ¿qué le respondemos?
A ver, efectivamente aquí vemos que hay un cambio en los ingresos de la persona, ¿no? Cuando esto se da, es muy probable que esta persona sí que pueda cancelar sus deudas a través de la ley de segunda oportunidad, que es la ley que lo permite. ¿Qué vamos a hacer aquí? Analizar a la perfección si esta persona tiene casa, tiene coches y cuáles son sus activos, y a raíz de aquí ver si cumple los requisitos para acogerse a la ley. Pero ya te digo que prácticamente el 90% de las personas lo cumplen.
Bueno, entiendo entonces, Ariadna, que si nuestro oyente tuviera casa, ¿la perdería?
No necesariamente. Años atrás sí que la ley era muchísimo más robusta, pero a fecha de hoy se protege muchísimo todo lo que es la vivienda. O sea, lo que estamos consiguiendo es que la gente se quede con su casa, con su coche y cancele el 100% de sus deudas. Algo vale. Que está ayudando muchísimo a que España llegue a final de mes.
No, desde luego, ya cuesta. Y estoy haciendo preguntas sobre preguntas, aprovechando el problema que nos exponía a nuestro amigo. ¿Y cuánto tardaríais en Área Jurídica Global, por ejemplo, cancelar estas deudas? ¿Cuánto
pues
se tarda?
Estamos teniendo tiempos récord. Nuestros récords son 21 días. En 21 días pasas de tener deudas a tenerlo todo cancelado. Pero la media son unos 9 meses. 9 meses, un añito, es cuando lo que tardaríamos para tener todo solucionado, al 100%, ¿eh?
Pues ya lo sabéis, podéis formular vuestras dudas, vuestras consultas en nuestro número de WhatsApp 699-1309. Aquí podéis decir lo que vuestras dudas, vuestras preocupaciones. Ariadna pues intentará echaros una mano. Y ya sabéis que en Área Jurídica Global pues os ayudarán ante cualquier problema legal. Eso también, que también hay un teléfono para contactar con ellos. Ya directamente lo podéis hacerlo en el teléfono gratuito 990-77-50. 990-77-50 es el teléfono gratuito de Área Jurídica Global, o en la web, que lo vais a encontrar, ¿eh? Área Jurídica Global. Areajuridicaglobal.com. Ariadna, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme, siempre.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número 1 del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juanma. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número 1 del deporte.
La calidad
de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceuti.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los
coches. Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Apunteu aquesta data. Estem parlant del 21 de setembre, del 21 d'aquest mes, a l'Avinguda Paral·lel 62 de Barcelona. Sabeu què hi ha a l'Avinguda Paral·lel 62 de Barcelona? Sabeu què hi ha? Fa una mena de cantonada, està a prop de la cantonada. Sabeu què fa? A prop, al costat del Teatre Arnau, ex-Teatre Arnau. Sabeu què hi ha allà, o què hi havia, i què hi haurà durant el dia 21 de setembre? L'Estudio 54, el mític Estudio 54. Doncs celebrarem el dissabte 21 de setembre a partir de les 10 del vespre, allà, a l'Estudio 54, que per un dia tornarà a ser l'Estudio 54, el 44è aniversari, i tindrà un mestre de cerimònies, doncs, que no pot ser cap altre que també el mític Raúl Orellana. I no sé si li sap greu que li digui mític Raúl Orellana. Com estàs, Raúl? Benvingut.
Bon dia, ja estic molt bé.
Ja te dic lo de mític perquè ens fa una mica grans, això, i en funció de què ho dius, ostres, com els anys que han passat.
Bueno, ja estic una miqueta acostumat a que digui llegenda i aquestes coses que sonen allò...
Llegenda viva!
Viejuno i aquestes coses, ostres,
sona...
Portem unes quants... La veritat és que sí que és... Bueno, en certa manera és normal perquè, clar, portem... bastant ràpid, però portem més de 40 anys.
És que és...
En el candelero.
És molt, molts anys, eh?
Això és una vida, és una vida.
Anem a fer una mica d'abuelo cebolleta, anem a explicar aquestes coses que tant ens agraden i segurament a molts dels que s'estan escoltant els hi recordarà temps... No diré que millors, però més dolços i que durant, quan passen els anys es dulcifiquen aquests records, no? Com va néixer Estudio 54? Perquè va ser com una mena de, no diré imitació, però un reflexe del que hi havia a Nova York.
Tal qual era una...
Imitació, ho he dit bé. No vull ofendre, igual dic imitació i no.
Era una imitació exactament perquè... bueno, el director, el que va muntar tot el projecte i tal, el que va fer és tractar d'imitar el 54 de Nova York. De fet, va portar el disjockey que estava allà inicialment i va tractar de fer exactament el mateix, il·luminació, so, etcètera, etcètera. L'anècdota que probablement no coneix la majoria de la gent és que va tractar inicialment de muntar-la a Madrid. El que ara salta de treure Barcelona. Aleshores no es va posar d'acord amb el Ricardo Urgel, que era l'amo de l'hotel, i finalment doncs, va aterrar...
Però vaig cap a Barcelona.
Va aterrar a Barcelona. Però sí que es va posar d'acord amb el Colsada, que era l'amo del Teatre Espanyol, que és el que estava al costat de l'Arnau, com tu bé deies.
Local que encara, un restaurant que encara sobreviu, l'Espanyol.
A l'Espanyol, sí.
Està
sí,
tota
sí,
la vida allà, també.
Sí, i a l'Arnau, doncs, davant una pena, però està sí, fent com està, però bueno. Aleshores era el Teatre Espanyol, el mal cafè espanyol que està al costat, i sí que es va posar d'acord amb ell. I aleshores va muntar el 54 tal qual.
A més, va escollir el lloc adequat, perquè en aquell moment estàvem parlant d'un meollo, encara meollo, al paral·lel, eh?
Sí, perquè, a veure, el 54 de Nova York era un teatre, també. El que passa és que tenia una construcció una miqueta més diferent, no? No era el concepte del teatre que tenim aquí, que és, diguem-ne, amb forma d'herradura i, sí, bueno, un altre rotllet, no? Però realment la discoteca era exactament, pràcticament, el mateix. La filosofia, el concepte de la sala era exactament
igual, no? Exactament una imitació, un me too. Un me too en tota regla.
Sí, sí.
I tu, quan entres allà? Per què? Com? De quina manera? Perquè...
Jo, mira, jo vaig començar...
Eres un criu.
Home, tenia 18 anys justets. Jo vaig començar el 82, a l'estiu del 82, al juny del 82, que era justament el moment que s'estava fent el Mundial d'Espanya.
Sí, sí.
El Mundial d'Espanya del 82. Aleshores, bueno, vaig entrar allà perquè jo treballava al Centro Cultural de los Ejércitos, que estava a la plaça de Catalunya,
sí,
on està el Corte Inglés ara,
sí,
i estava treballant allà, i aleshores, bueno, pues, bueno, vam començar a buscar un disc jockey des d'allà, el 54, perquè el que hi havia no podíem totes les sessions, era una miqueta especial a l'home i tot el rotllo. I
una estrellita, ja, una estrellita.
Bueno, no,
no?
Era un tan especial perquè, clar, li feien treballar divendres tarda, divendres nit, dissabte tarda, dissabte nit, clar, i diumenge tarda.
El senyor deia...
Per un de Nova York que treballava el divendres i el dissabte i de rotllo, aquí estoy, soy la bomba, cuidado.
I, claro, això estem parlant d'una exigència possiblement massa, no?
Currazo de gran.
I llavors penso, van dir, vamos a buscar a alguien.
Hay que buscar a alguien per poder, bueno, pues substituir. Sobretot també perquè el director tenia una... era molt conscient de que el tema de la música era molt important. I l'home, el disc aquell, tenia el seu saltibaix.
El seu què,
no?
Sí.
I de vegades deia, no ha llegado Richie. Ostres, i ara què fem?
Vale.
Aleshores és això. I van dir, necessitem una persona que estigui aquí, que vingui, o no. I aleshores...
Però si vas entrar com a cover...
Bueno, sí.
Eres un... no viene Richie? Raúl?
Escolta'm, de fet...
De luxe, però escolta'm.
Quan jo vaig parlar amb el director, em va dir, a nosotros nos da igual que vengas o no vengas. Si vienes, no pasa nada. Pero si no vienes, no pasa tampoco. Lo único que queremos es poder llamarte cuando te necesitemos.
Ah, veus?
Aquestes van ser les paraules.
Molt bé.
Exactament. Doncs... Diu, bueno, no, que si no quiero no, que no venga, que dius, home, que clar, estic però, aquí tot el dia
i a més, suposo que per
una tu, lapa.
18 anys, amb molts projectes al cap, moltes formes, que et cridin o que et truquin d'una discoteca, que suposo que en aquell moment ja neix amb tota la pompa,
el tema
dius, ostres, això és un carmel.
Sí, saps per què? Hi havia una raó bastant concreta, i era que totes les sales que hi havia a Barcelona estava el Boccaccio, hi havia sales molt potents, molt bones i de molta qualitat, que era el que punxaven un altre rotllo completament diferent. Punxaven funky, punxaven... I tampoc tenien les tècniques que tenia aquest home. I aleshores, quan van començar a buscar per la ciutat que feien les discoteques, que van veure, és que ningú no mezcla, tots acaben les cançons, fan...
Sí, sí. Va, lo que hago yo, fade in, fade out.
Això mateix. Aleshores, què passa? Que deien, això no pot ser, necessitem un tio que faci el mateix que nosaltres. I van trobar, bueno, vaig tenir la sort de que precisament jo, allà, a aquesta, entre cometes, merdeta de discoteca, feia exactament el mateix. I a més m'esclava igual.
Doncs Raúl Orellana, escolta'm, gràcies, felicitats, i gaudirem un altre cop de viatjar en el temps musicalment parlant a l'Estudio 54, al mateix lloc, allà, al paral·lel.
Al mateix puesto. Gràcies a vosaltres per la amabilitat i, bueno, us espero. Ja sabeu que esteu...
És fantàstic. Mira, perquè no tenim temps, però és per fer-te de preguntes, d'anècdotes, de formes i de maneres, que seria per no parar, però ja en xerrarem. Raúl, moltes gràcies.
A vosaltres.
És curiós perquè, a més, adéu, Raúl, fixa't tu que tot ha canviat molt ara, els que ja som d'una altra època, de l'època de l'Estudio 54, quan sortíem per la nit. No, el concepte de sortir per la tarda, el concepte de tardeo, que hi ha ara, per la nostra edat, no existia. Això era, no sé, ens anaven a berenar. I ara és al revés. Ara som els grans, els que sortim per la tarda, que ja tenim una edat, i són els joves els que surten per la nit. Com així canvien les coses. Molt bé, estem a punt d'arribar a la una. De seguida, ja a partir de la una, després d'actualitzar-nos, parlarem de la massificació turística a Barcelona, del lema Tourist Go Home. Què hi ha darrere de tot això? Què hi ha darrere d'aquest impacte massiu a Barcelona? I és una qüestió preocupant, fins i tot insistim massa, però és que és una realitat. Quan veus una saturació turística important, això, l'experiència no pot ser bona per ningú. Ni pel turista, quan arriba a una Sagrada Família saturadíssima, quan arriba a unes Rambles que no es pot caminar, quan arriba a un Parc Güell, vés a saber com, l'experiència com a turista és tremenda. Com a ciutadà de Barcelona, ni t'explico, Però és que a més, Ciutat de Barcelona s'hi esdevé ja només per visitar aquests llocs emblemàtics, sinó també com a resident de la ciutat. Mare meva. S'entén que la ciutadania i la percepció de preocupació davant del turisme s'hagi doblat en un any. Això diu el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona. En parlarem d'això, a migdia ja. Agafo quatre papers, vaig a buscar la Mar Puerto, que ens farà 5 cèntims de dades, i tornem. Ara sí, arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.